stare so deep in your eyes. I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand. Just how your love can do it, no one else can.
Hem encetat els continguts dedicats a Sant Jordi i, per cert, que ha marxat en Jordi Joanola i no l'hem felicitat, que això sempre passa. I com que no volem que ens torni a passar, ara tenim en Jordi Sunyer.
Et felicitarem.
Aquí aprofitem per felicitar, per si ens n'oblidem el dia de Sant Jordi, que és el més habitual. Què tal, Jordi, com estàs? Bon dia i bona hora.
Bon dia, moltes gràcies.
Encara entrem, en aquells 8 dies previs
i posteriors. Posteriors.
Els previs s'accepta també, no només era...
No ho sé.
Jo tenia entès que només era els posteriors.
Sí. No, Radio Lot...
els previs també.
Sí, fem abans i després.
Perquè... aquesta cançó em fa una mica de ràbia.
Ah, sí? Per què?
Perquè és que són molt pastosos, aquests dos, en aquesta cançó. És a dir, és allò de que guapos que som i com ens estimem, Jay-Z i Beyoncé, quan jo crec que els millors duets de la història del pop, o alguns dels millors, precisament, han estat entre home i dona, que no són parella, perquè, per exemple, a mi m'agrada molt més el duet de Jay-Z i Alicia Keys, amb la cançó de New York, de Empire State of Mind, o, per exemple, Marvin Gaye i Tammy Terrell, que no eren parella, però tenien una química que jo crec que no s'ha repetit mai a la història del pop. Tammy Terrell mor als braços de Marvin Gaye durant una actuació, perquè Tammy Terrell va morir d'un tumor cerebral i va estirar la carrera, fins i tot estant ja molt, molt fumuda. I escolta, aquesta jo ho trobo una exhibició innecessària, aquest duet de Jay-Z i Beyoncé.
Sempre doncs va, una mica va.
Ja te l'hem canviat, ja te l'hem canviat.
Ja te l'hem canviat, perquè si no després et queixes. Va. Up in a town that is famous as a place of movie scene. Sabia que això de la música, Jordi, és una qüestió de gustos, eh?
I tant.
Sí, segurament algú m'està dient el nom del porc, però vaja, ja ho va dir Serrat, no, però... també, no? Contra gustos no hi disputes.
Ara, sí, ens has donat una idea per tancar la secció, va, després la posarem.
Molt bé.
High enough. Vinga, som-hi.
A veure, Jordi, va. Avui ens parles de les Kiss Camps?
De les Kiss Camps.
Sí, avui parlem de les Kiss Camps, ja que estem a la Setmana de l'Amor, Setmana Nostrada de l'Amor. Alguna vegada hem parlat del concepte totalment diferent al nostre que hi ha als Estats Units en referència a l'experiència d'anar a veure un partit de qualsevol esport en un estadi, i hem comentat moltes vegades que es tracta de proporcionar una experiència d'entreteniment a l'espectador que vagi més enllà del simple partit, i això es tradueix en moltes propostes, n'hi ha de més rellevants, allò, el fet de que puguis dinar o sopar o el que sigui a dins del mateix recinte, que passis tot el dia allà, i d'altres de més naïfs o aparentment naïfs, com les Kiss Camps. Què és una Kiss Camp? Pels que no ho sapigueu, ja que això són els esports per dummies, doncs és una càmera normal i corrent, però té la particularitat que durant els moments en què el joc està aturat en un esdeveniment esportiu, es dedica a buscar entre el públic parelles. No necessàriament han de ser parelles que estiguin en una relació, simplement la càmera busca dues persones que aparentment siguin parella. La imatge es reflecteix als videomarcadors de l'estadi o del pavelló, mentre la càmera va buscant sona per megafonia una cançó que fa d'alguna manera com de ganxo, com de codi, per advertir que és el moment de la Kiss Camp, que sol ser un tema que inclou la paraula Kiss a la lletra o al títol, tipus Kiss de Prince, tot i que jo la posaria en la versió de Tom Jones and the Art of Noise, que a mi m'agrada més, personalment, o de Shoop Shoop Song de Cher, per exemple, per posar un altre exemple ben conegut. Quan una parella es veu al videomarcador, representa que s'ha de fer un petó, representa, el que s'espera que passi és que la parella es faci un petó i l'estadi aplaudeixi, però no sempre passa, perquè la parella es pot sentir incòmoda en veure's, no es fa el petó, tot i que s'està veient els videomarcadors, i llavors el resultat posterior és que són esbroncats pel públic. Hi ha una tercera reacció, que el que provoca és un soroll ja més indefinit, una mena de farfolla de crits i riures, que és quan la parella, per la raó que sigui, no se n'adona que està sortint a la pantalla, i la resta de públic els intenta advertir que estan allà i que s'han de fer el petó. You don't have to be beautiful to turn me on.
Bé, Jordi, què passa si per aquelles curiositats de la vida hi ha dues persones de costat i no es coneixen? Simplement l'atzar ha fet que estiguin de costat en aquell partit i els enfoca la càmera.
Ah, poden passar moltes coses, i algunes no agradables. Hi ha una casuística, és a dir, ara el que us he exposat són les tres reaccions més bàsiques possibles d'una kiss cam, però la casuística és molt més complexa, i ara us l'explicaré. Abans, però, dir-vos que aquesta idea és de mitjans dels 80, és a dir, això de la kiss cam té aproximadament uns 40 anys, perquè la idea d'instal·lar pantalles de vídeo gegants als estadis és de finals dels 70, la primera es va instal·lar al camp dels Los Angeles Dodgers de béisbol l'any 80, i la segona, a l'estadi dels Mets de Nova York, també de béisbol, l'any 81. És una cosa molt del béisbol. Hi ha segurament més interrupcions, hi havia més possibilitats. Ara es fa servir a tots els esports, però a la kiss cam comença els partits de béisbol. Clar, què passa? Quan et planteges una idea des de la simplicitat, allò, amb una taula de reunions...
amb tota la bona fe, no, a priori?
Amb tota la bona fe, la realitat t'acaba superant. Avui en dia, molts operadors de la kiss cam tenen instruccions de buscar, per exemple, parelles que no mostrin símptomes d'anar beguts, i sobretot, i ara aquí ens posarem seriosos, parelles heterosexuals.
Ah.
Perquè la kiss cam ha servit per revelar quanta homofòbia existeix encara avui en dia a l'entorn de l'esport als Estats Units i en altres llocs, però especialment als Estats Units. Quan la kiss cam va començar a mostrar petons entre dues persones del mateix sexe, van començar a ploure al mateix temps queixes d'aficionats del que en anglès s'anomena gen straight. Straight en anglès vol dir literalment recte, amb la qual cosa ja es diu molt de la persona en qüestió i del que pensa. Amb arguments com que no volien de cap manera que els seus fills veiessin allò, que havien anat amb els nens, amb les criatures al pavelló, i que no admetien que els nens veiessin dues persones del mateix sexe fent-se un petó. Llavors tu quina cosa tan... en fi. Clar, a més en alguns casos hi havia hagut esbroncades i altres reaccions negatives per part del públic, i el més fumut del cas és que no només es van començar a evitar, parlem sempre dels Estats Units, les parelles homosexuals a les kiss cams, sinó que la homosexualitat va començar a ser ridiculitzada. Per exemple, la kiss cam enquadrava dos jugadors de la banqueta d'un mateix equip incitant-los a fer-se un petó, i llavors sí que el públic ho ovacionava. Però clar, d'aquesta manera el que converties és un petó entre dues persones d'un mateix sexe en un gag humorístic.
Clar.
I no en una mostra d'amor com qualsevol altra. I aquest és d'alguna manera el fet negatiu, el fet desagradable, per dir-ho d'alguna manera, que també han provocat les kiss cams. Però vaja, també hi ha altres casuístiques millors.
Jordi, això encara passa ara? És a dir, a dia d'avui el tema de la gent beguda ho entenc perquè no saps com et pots reaccionar, sí. Però encara ara no s'enfoquen parelles o possibles parelles del mateix sexe?
Com a mínim es van molt de compte, perquè representa... És a dir, la kiss cam el que vol ser és... vaig a molt de compte per no ficar-me en un jardí, però
sí, sí.
El plantejament de qui organitza o de qui gestiona la kiss cam és que sigui un entreteniment naïf, i qualsevol imatge, qualsevol cosa que pugui generar
polèmica.
Una polèmica, un descontentament, una reacció negativa, el que sigui, de seguida, i més parlant de la cultura nord-americana i de la doble moral que hi ha allà i tota la història, de seguida s'intenta evitar, quan hauria de ser una cosa absolutament normal. També hi ha gent, també hi ha grups que han fet campanya a favor de... No, la kiss cam ho ha d'ensenyar tot, i a més és bo que els nens, els joves, aprenguin que hi ha moltes maneres d'estimar i totes són bones, però de moment qui guanya en molts casos són els que prefereixen que la kiss cam sigui, com dèiem abans, straight.
Entenc, Jordi, que hi ha una persona que s'encarrega d'aquesta càmera, que és el que va com buscant una mica, que entenc que s'hi deu anar fixant durant el partit, i quan hi ha aquestes aturades és aleshores quan fa una mica aquest joc. Per tant, hi ha algú que es dedica a ser, no sé, el senyor de la, o la senyora de la kiss cam, no?
Sí, és una càmera operada normalment. Bé, és com allò de qualsevol joc que saps que si et toca a tu fer una determinada cosa parlant clar, és un marrón, doncs això és el mateix, és a dir, la càmera va panejant, com diem en l'argot, la graderia, i quan troba una parella aparentment apta per la kiss cam, doncs se centra en ells dos i els incita a fer-se el petó. Petó que, per cert, parlant de convencions, ha de ser sense llengua. Si hi ha llengua pel mig...
Ah, sí?
Sí, si hi ha llengua pel mig es considera de mal gust.
També hi ha o sigui que també hi ha un manual d'instruccions amb això, no?
Clar, però
hi ha manual d'instruccions.
Però llavors, què fan? És a dir, perquè clar, ara perquè ho has explicat, però poder, penso ara, per exemple, amb turistes, gent que no hi estigui acostumada i no en tingui ni idea, llavors què fan? Canvien la imatge? Tenen allò? Perquè tots sabem que, per exemple, als Estats Units amb cerimònies fan aquells mena de falsos directes amb 3 segons o 4 de marge, sí, per intentar tallar quan veuen alguna cosa que no els agrada. Això fan el mateix o és més descarat, tallen la imatge i van a buscar algú altre?
No, jo crec, a veure, no he vist cap cas que hagin de tallar radicalment, però entenc que si la cosa els surt malament i els surt el trep a la culata, evidentment, des del videomarcador es pot posar qualsevol altra cosa i ja està, i un accident i pot passar. De fet, hi ha més situacions divertides, divertides i no tan divertides, però hi ha més situacions divertides de Kiss Camp que no pas moments d'allò que hagin obligat a tallar directament una imatge d'una Kiss Camp. Per exemple, poden passar diferents situacions com que un dels dos afectats intenti petonejar l'altre no ho vol i reacciona malament, però del tipus llançar la beguda o les crispetes pel cap del company.
Ah,
això ha passat.
Sí.
Que un dels dos afectats aprofiti la vinentesa, és a dir, vagi a l'estadi amb la caixeta amb l'anella amagada sota el jersei, demani matrimoni a l'altre i la reacció siguin unes carbasses com el cràter de la copa.
Això ha de ser dur,
ha passat.
Ha de ser fort, això, sí.
Nens que apareixen a la pantalla i quan el nen innocentment intenta fer un petó innocent a la nena, aquesta respon amb una plantofada.
Clar.
Això ha passat. Que un dels dos, habitualment l'home, aparegui en pantalla amb aquells gabadals de cervesa que serveixen els pavellons i els estadis als Estats Units i que en lloc de fer un petó a la parella el faci el got de cervesa.
Això també?
Això va passar en un partit d'hoquei gel ja fa uns quants anys als Estats Units i s'ha convertit en un clàssic, és a dir, es va fer viral i a partir d'aleshores és una reacció d'aquestes que repeteix en diverses Kiss Camps. Ha passat també que un dels dos, habitualment l'home, també estigui mirant el mòbil mentre la dona s'adona que estan en pantalla i intenti fer-li un petó, i davant l'indiferència de l'home, la dona se'n va cap al primer home que té al costat i li fa el petó a ell.
Molt bona.
Això va passar en un partit de bàsquet dels New York Knicks. Mm-hmm. O, en un dels grans moments de les Kiss Camps, que els que apareixen a la pantalla siguin el president dels Estats Units i la seva senyora, i que la senyora no sàpiga de què va allò i no segueixi el joc.
Ai.
Això va passar en un partit de bàsquet de la selecció dels Estats Units amb Barack i Michelle Obama.
En sèrio? Clar, la Michelle i en Barack
no
Obama no sabien com anava això?
La Michelle no ho sabia.
Ostres.
Clar, llavors, la imatge del president sempre ha de ser impoluta. Aquí, en aquell moment, els assessors de comunicació estaven ja hiperventilant. Va ser una de les filles qui va advertir la mare de què anava allò de la Kiss Camp, perquè després Michelle Obama va reconèixer que ella no sabia de què anava aquest joc, i es va requerir, evidentment, una segona passada de la Kiss Camp i un petó del matrimoni presidencial perquè no hi hagués malentès.
Molt bé, molt bé. Escolta, Jordi, de totes maneres, ens hem quedat amb les ganes de saber què passava en cas de que dues persones que no es coneixen del rec comparteixin espai i la Kiss Camp els enfoqui, perquè ens hem marxat cap al tema de dels petons entre dues persones del mateix sexe, que de fet era una pregunta que teníem a punt per fer, però què passa en aquests casos en què els protagonistes de la Kiss Camp no es coneixen de res?
Mira, això aparentment és un joc. Per tant, tu pots jugar al joc de moltes maneres. Et posaré un exemple que és molt recent, de finals del mes passat, de fet, i que s'ha fet viral perquè, a més, té un gir de guió que és molt interessant. Partint d'hoquei gel a Vancouver, al Canadà. L'escena és un noi i una noia separats per un seient buit entre els dos. Estem en temps de pandèmia i a vegades hem normalitzat algunes situacions que en altres moments no normalitzaríem. Apareixen a la pantalla i, clar, el joc és, en teoria, fer-se un petó. I se'l fan, i tothom aplaudeix. Fins aquí, tot normal. Fins que, al cap d'uns segons, apareix al seient buit del mig l'autèntic nòvio o home de la noia. És a dir, la noia havia fet un petó a un complet desconegut. I ja hem dit abans que la Kiss Camp no requereix necessàriament que la persona a qui fas el petó sigui la parella. El joc és fer-se un petó i no és condició sine qua non que sigui la parella, perquè evidentment la Kiss Camp també ha descobert infidelitats.
Clar.
I un que recent va ser fa un parell d'anys en un partit de futbol a l'Equador. No va ser ben bé la mecànica de la Kiss Cam, perquè la càmera va enxampar la parella ja en el procés, és a dir, no va caldre que es veiessin al videomarcador, però quan el senyor es va veure al videomarcador, amb la cara ja pagava. En aquell moment ja sabia que els papers del divorci ja estaven entrant al registre. I el més fumut, clar, llavors, psicològicament, per la persona, en aquest cas per l'home, qui varen enganxar davant de tota la multitud enganyant a la dona, és que en pocs dies el clip de la infidelitat es va fer viral i va acumular 23 milions de visualitzacions a YouTube.
Mare meva. No calen proves al jutjat, eh?
No cal. No,
però clar, tu posa't a la... Evidentment, si em permeteu l'expressió, l'has cagat de mig a mig i has de pagar amb les conseqüències. Però tu imagina't, posa't en la pell d'aquest senyor a qui 23 milions de persones han vist com enganyava la seva dona, a més, en un espai públic. Però aquestes coses han passat i també són els riscos de la Kiss Cam. A les Kiss Cams les carrega el diable, això no ho dubteu. I que quan veieu, quan aneu a un partit en què la mitja part surt una Kiss Cam, tremoleu, aneu al vàter, aneu al bar a buscar una beguda, perquè pot passar de tot.
Jordi, les Kiss Cams estan en totes les disciplines esportives o en quines són les que als Estats Units? És a dir, tant la pots tenir en un bàsquet, béisbol, en qualsevol esport?
Sí. Sí, el tema és, qualsevol disciplina esportiva que es disputi en un estadi on hi hagi un videomarcador i que tingui interrupcions, és susceptible de que hi hagi una Kiss Cam, i a vegades hi ha hagut variants de la Kiss Cam, és a dir, no que t'hagis de fer un petó, sinó que quan apareixes a la càmera doncs hagis de fer alguna altra cosa. A vegades fins i tot s'adverteix a través de les xarxes socials i si... perquè moltes vegades també la Kiss Cam té premi, és a dir, es dona un premi al millor petó o qualsevol cosa d'aquestes.
Tant per tant, sí, després sí. Del disgust que alguns es poden emportar, no sé si hi ha alguna mena de recompensa o de premi.
En algun cas hi ha compensació, si hi ha algun premi, no sé, entrades o una samarreta de l'equip o qualsevol cosa d'aquestes, però a vegades no és un petó, sinó, jo què sé, l'aficionat que vagi més ben disfressat amb els colors del seu equip, o qualsevol cosa d'aquestes. Hi ha variants de la Kiss Cam, però la mecànica és la mateixa, és a dir, una càmera que va buscant la víctima a la graderia i la fa aparèixer en algun moment d'aquests d'interrupció, però vull dir, pot ser futbol europeu, per entendre'ns, no futbol americà.
I Jordi, no s'ha exportat mai a cap lloc?
Sí. No, això és de la mateixa manera que es pot aplicar en qualsevol disciplina, es pot aplicar a tot el món. Jo us he agafat exemples dels Estats Units perquè és on es pareix l'invent de la Kiss Cam, però hi ha Kiss Cams a tot arreu. És a dir, tot el que surt dels Estats Units ja sabeu que s'exporta, per sort o per desgràcia, i de Kiss Cams n'hi ha a tot arreu i en totes les...
Molt bé, Jordi. Escolta, aquí t'he buscat el Bésame Tonta de l'Orquestra Mondragón, que era un d'aquells temes també imprescindibles dels anys 80 en l'esfera més friki, òbviament. Escolta, Jordi, per tant, això de les Kiss Cam està molt bé si ho podem veure, però millor que no ens toqui gaire el rebre, no fos cas que haguéssim de sortir per la porta del darrere.
Exacte, és com allò que en anglès es diu not in my backyard, és a dir, no al meu pati del darrere, que sí, és, sí. Estic totalment a favor que es faci qualsevol obra pública sempre i quan aquesta obra no afecti la meva propietat.
Ara.
Certament.
Seria una mica això.
No, deixa de ser curiós que aquí a casa nostra això no es faci, tenint en compte
perquè...
Aquí la gent és més de sang calenta i aquests espectacles i aquests shows els encanta.
On es fa, Jordi? On es fa?
A veure, et podria... No et vull posar un exemple en concret, però en partits de bàsquet, sobretot, com que aquí l'esport americà que més arrelament té de llarg és el bàsquet, sens dubte, i en partits de bàsquet hi ha Kiss Cams. Aquí no m'atreviria a dir-te llocs en concret, però n'he vist que es fa, o si no, Kiss Cams variants, però... potser no es fa amb tanta assiduïtat com als Estats Units, o potser no està tan arrelat o tan present a la cultura d'anar a veure un partit com als Estats Units, però ja us dic, sí, aquí, a l'estat espanyol, a Europa, hi ha Kiss Cams, sí.
I això, Jordi, es va inventar per fer temps, no?, bàsicament?
Per entretenir la gent a les pauses. Clar, també ve del béisbol. El béisbol és un esport amb moltes interrupcions, el bàsquet és un esport amb moltes interrupcions. A nivell televisiu va molt bé perquè aquestes interrupcions permeten col·locar molta publicitat. Els que hagueu estat alguna vegada als Estats Units o rebeu canals de televisió nord-americans, veureu que Sí, vosaltres us queixeu de... Parlant clar, vosaltres us queixeu de Mediaset i dels talls de publicitat cada 15 minuts, però això als Estats Units... És a dir, per què us penseu que... Ara, perquè amb Netflix i amb tot plegat, les durades dels capítols de la sèrie són molt variables. Hi ha a vegades capítols de 25, de 30, de 35, és a dir, el capítol dona el que dona el guió, per entendre'ns. Però quan, o sigui, la nostra joventut, les sèries dels anys 80, les que venien dels Estats Units tenien una durada estàndard sempre als capítols d'aproximadament 3 quarts d'hora, 45-46 minuts. Efectivament, els 14-15 minuts restants que quedaven per l'hora justa estaven pensats per col·locar publicitat a les grans cadenes de televisió dels Estats Units, que eren les que passaven aquestes sèries. Llavors, a nivell televisiu, les interrupcions va molt bé, però a nivell de públic que va a l'estadi, clar, tu necessites alguna cosa per no tenir la gent allà avorrida esperant que el temps mort o la mitja part o el que sigui s'acabi, i una de les idees va ser la Kiss Cam.
De fet, Jordi, ara que ho comentes, quan moltes vegades veiem en aquests canals més temàtics que ens ofereix la TDT programes que venen directament dels Estats Units, no sé, estic pensant en el del Chef Gordon i tants altres, ara n'hi ha un, per exemple, de fer pastissos, que l'altre dia ens el miràvem a casa, que és com
sí,
una mena
no
de
recordo ara del
de
nom
concurs.
Com es diu de...
Sugar Rush?
No, aquest és un clàssic, no sé, és una tarta? Em sembla que
sí,
es diu alguna
cosa
així,
sí,
eh?
Alguna cosa així. Bé, és igual, en qualsevol cas sí que és veritat que les interrupcions publicitàries de la pròpia cadena aquí no coincideixen amb tal i com estan pensats els programes allà, i moltes vegades veus que de cop i volta hi ha un separador, el que en diem una imatge gràfica,
una cortineta,
del logo del programa, un espai en negre i un altre cop la cortineta i un resum.
Correcte.
Del que acabes de veure. Això és perquè estan pensats d'una forma diferent tots aquests programes, a l'hora de distribuir la publicitat. Molt bé, Jordi, alguna cosa més? Et sembla que marxem amb la cançó a la que feies referència al principi?
I tant.
Sí? Doncs
sí,
aquí la tens.
Encantat, perquè és una de les grans de la història del sol.
Doncs va. Jordi, una abraçada gran i gràcies per explicar-nos més coses sobre la Kiss Cam, que ens has fet riure una estona.
Sí, sí.
Encantat de la vida.
Adéu. Bona setmana de l'amor a Jordi.
I felicitats.
Felicitats.
Adéu-siau, gràcies.
Aquesta cançó, Ain't No Mountain High Enough, a l'antena dels 5 minuts més, el gran Marvin Gaye i la Tammy Terrell. Els espais dedicats a Sant Jordi durant tota aquesta setmana aquí a l'antena de Radio Lot amb el suport de Home Honesty i la Quinta Justa.
Últimes unitats disponibles de d'obra nova al Pou del Glaç d'Olot. Qualitat, disseny, exclusivitat i sostenibilitat. Zona de màxima projecció. Inversió garantida. A Home Honesty obrim la porta als teus somnis. Vine a visitar el pis de mostra. Truca'ns al 656 48 39 13. 656 48 39 13. Des del grup d'edificacions Moreno us desitgem una bona diada de Sant Jordi.
Ja coneixes la melodia de la quinta justa? Quan els nostres plats entren en contacte amb el teu paladar, aconsegueixes l'harmonia perfecta. La quinta justa, al passeig de Barcelona 7 d'Olot. Telèfon 972 27 12 09. També al Facebook, Instagram i Twitter. La quinta justa, una melodia de sabors d'Olot i la Garrotxa.